Sí, sí, comencen a sortir els rajos de sol i semblen les 8 del matí, però són les 7, perquè aquesta nit matinada hem canviat l'hora. Com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 29 d'octubre del 2017. Matí que ens llevem en una jornada tranquil·la, aparentment, pel que fa a les temperatures. Serà un dia semblant al d'ahir, amb força sol a tot arreu. No hi han d'haver-hi pluges, hi ha d'haver-hi pocs núvols. Sí que és veritat, ho haureu notat, que la nit ha estat una mica més freda. Fins i tot s'ha baixat dels 10 graus a l'interior, 6, 8 graus a l'interior. Però quan ens acostem cap al migdia es poden alçar els termòmetres fins als 20, 24 graus. Per tant, una jornada molt, molt tranquil·la, molt bona per sortir a l'exterior i sense pluges. Per tant, amb bones notícies. Matí que es desperta encara, també, amb un cap de setmana que hem de reconèixer tots plegats, que és molt, molt atípic, on només tenim preguntes a l'aire i molt poques certeses. A les portes d'un dilluns, encara més estrany, probablement, perquè ja serà un dia laborable, però per alguns es convertirà en un festiu, tenint en compte que l'1 de novembre, dimecres, és Tots Sants. Per tant, és un dia que farà de mal calibrar l'estat polític en què ens trobem i es troba el país. Ahir en vam tenir una altra mostra. Enric Millo, delegat espanyol del govern a Catalunya, anunciava en aquest programa que a través del BOE, el butlletí oficial de l'Estat, quedava clar que tot el govern de Catalunya ha estat cessat, per tant, que l'única autoritat a Catalunya és Mariano Rajoy. També hem de dir que, com vam explicar ahir, el BOE apuntava que Rajoy havia cedit les seves competències a Soraya Sáenz de Santa Maria. Per tant, a la pràctica seria la vicepresidenta espanyola qui tindria el control de la Generalitat. En teníem una mostra, crec que transcendent a mig matí, quan el principal comandament dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acatava el seu cessament i es va acomiadar com a autoritat dels Mossos. El major, que recordeu, va ser, és que només fa 2 mesos i mig, lluat per mig món per la seva gestió dels atemptats de Barcelona. Doncs bé, avui ja no té el control de la policia de Catalunya. Ho té el seu número 2, Ferran López, que passa a ser el número 1 i que haurà de respondre al Ministeri de l'Interior. Però també, i segons llegíem, a través de l'ordre que arribava des de Madrid, hauria de respondre, atenció i torno al principi, el delegat del govern, per tant, Enric Millo, que podria ser en aquests moments la principal autoritat dels Mossos a Catalunya. Però paral·lelament a tot això, a 2:15 de la tarda va aparèixer Carles Puigdemont, el president, que va fer una declaració institucional des de la delegació del govern de la Generalitat a Girona, en què bàsicament va venir a dir, sense dir-ho, que no es considera cessat perquè només són els parlaments els que cessen els presidents, i en què demanava una oposició democràtica a l'article 155. Estem, i ho dèiem ahir, en una situació evident de duplicitats de sobiranies a Catalunya que hem de veure quant temps dura. És veritat que em sembla que tindrem una bona mostra de tot plegat demà dilluns. És dia laborable, és estrany, però és laborable perquè hi ha gent que se n'haurà anat d'un cap de setmana llarg, però serà suficient per veure si els consellers, els que fins divendres eren consellers en tot cas, i els alts càrrecs tornen als seus llocs de feina o no, i en quines condicions ho fan. I tot plegat ens arriba en un cap de setmana que, després de l'anunci de Mariano Rajoy que hi haurien eleccions a Catalunya el 21 de desembre, l'independentisme comença a moure's. Ahir ho vam anar explicant, avui hi ha una carta molt interessant d'Oriol Junqueras a través del Punt Avui que, si es llegeix a través de les línies, es pot començar a interpretar que a dins d'Esquerra s'està movent alguna cosa per veure si es presenten o no. I si llegim La Vanguardia avui veurem que dins del PDeCAT també es mou alguna cosa. Per tant, veurem què és el que passa en les pròximes hores. I tot plegat també en un dia en què podem tornar a viure una gran manifestació espanyolista als carrers de Barcelona. Està convocada a les 12 del matí al Passeig de Gràcia. Veurem exactament quina abast té i què passa. La notícia, deia, crec, més beneficiosa per tothom és que aquesta nit hem guanyat una hora de son que crec que tothom ho necessitava. Encara que semblin les 8, són les 7. Però això també vol dir que des d'avui, amb el canvi d'hora, es farà de nit abans. Per tant, allò que diuen, Winter is coming. Vinga, va, que són les 7 i 5 minuts. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A les 7 i 5 minuts posem en ordre els papers informatius amb els companys dels serveis informatius d'esports i del temps de RAC1, amb el David Jové, amb el Xavi Pardo, amb el Gerard Ballera i el Ramon Bartolí. Bon dia als quatre.
Bon dia.
Alguna cosa destacable que hagi passat aquesta nit i matinada,
doncs,
Xavi?
Doncs que hem endarrerit els rellotges.
Això sí.
És el més... Bé, o no els hem endarrerit perquè la majoria fem servir el mòbil per mirar l'hora i el mòbil la canvia sol.
S'han acabat alguns ensurts per molta gent, efectivament.
En tot cas, a les 3 han tornat a ser les 2, per tant, ara pels despistats són les 7 i 5 minuts i hem pogut dormir una hora més, això els que
dormim, a treballar.
D'altres han tingut una hora més de festa.
Això és probablement és la millor notícia del cap de setmana en aquests moments, que és que almenys en uns dies que tothom ha descansat poc, veurem si ho han aprofitat o no, però heu tingut la possibilitat de dormir una hora més. Pel que fa a l'actualitat política, dèiem, en aquesta duplicitat de sobiranies, ahir vam tenir un missatge claríssim que el vam veure des de... un missatge important, en tot cas, que el vam viure des de RAC1, des del Via Lliure, en directe, que és el missatge del Carles Puigdemont, del president de la Generalitat, cridant a la resistència pacífica.
Paciència, perseverança i perspectiva. Per això tenim molt clar que la millor manera per defensar les conquestes assolides fins avui és l'oposició democràtica a l'aplicació de l'article 155.
És un dels pocs titulars d'un missatge que es va emetre ahir per TV3 i en què Puigdemont es va reivindicar.
Un missatge gravat a Girona, Puigdemont reconeixia que el 155 s'havia aplicat contra el mandat dels ciutadans i de les lleis catalanes.
El Consell de Ministres espanyol va acordar el cessament de tot el govern de Catalunya, la intervenció del nostre autogovern i la dissolució del Parlament. Són decisions contràries a la voluntat expressada pels ciutadans del nostre país a les urnes, que sap perfectament que en una societat democràtica són els parlaments els qui escullen o cessen els presidents.
Un missatge que porta cua, Xavi.
Aquest missatge que sentim ara, perdona, que és el que sembla que vingui a dir, que, tot i que no ho va dir directament, que aquí és el que se li pot demanar a Puigdemont una mica més de claredat. Venia a dir que si els parlaments són els que cessen els presidents, en el seu cas no ha estat així, i es pot venir a entendre que no estava acatant el cessament que va arribar des de Madrid a través del 155, però en tot cas sí que ha portat cua aquesta qüestió, eh?
Sí, perquè avui ho explica La Vanguardia. La Moncloa va seguir aquest missatge fil per randa. Dilluns el fiscal general de l'Estat ha de presentar la querella contra Puigdemont, que ja sabíem que està redactada en principi per rebel·lió. A Madrid no han trobat res de preocupant. No es va referir ni a la seva condició de president, ni que el govern continuï en funcions, tot van ser matisos, com ara apuntaves. En tot cas, segons El País, el problema seria que el missatge s'hagués televisat per TV3 i que el cartell que el presentés fos el de president de la Generalitat, quan ja ha estat cessat d'aquest càrrec.
També és veritat, i aquí tenim televisions, i ho veiem en directe, que no només va ser TV3 qui va emetre el missatge. Jo el vaig veure al 24 Hores de Televisió Espanyola. Per tant, si no es podia, segons el Partit Popular o segons Moncloa, emetre el missatge, que em sembla que ja només faltaria això, que és un missatge que tenia molt interès periodístic, és obvi que s'ha de poder emetre, no l'havia de poder emetre ni TV3 ni la televisió, que suposadament és tan plural segons Moncloa, que és Televisió Espanyola, a través del 24 Hores. Però vaja, en tot cas, veurem què és el que implica. Avui jo crec que és molt interessant llegir Carmen del Riego a La Vanguardia, que diu que el fet que tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras i els fins ahir consellers abandonessin els seus despatxos abans del cap de setmana hauria afavorit que les mesures del 155 s'apliquessin des de moment que sapiguem, sense cap tipus de problema, ni d'ordre públic ni de cap altre tipus.
Sí, Del Riego afegeix que no és el mateix treure algú del seu despatx que haver-li d'impedir l'entrada al Palau. En tot cas, fons governamentals han precisat que caldrà veure què passa demà, que és el gran dia quan ha de tornar a l'activitat. Ahir el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ja deia al Via Lliure que si ho fan, si entren al seu despatx, podrien estar incomplint la llei.
Ja no són els titulars d'aquests departaments, per tant no tenen poders, no poden prendre decisions, no poden signar documents, no tenen nòmina, no tenen oficina, per tant doncs estarien en tot cas actuant fora de la legalitat democràtica vigent. I jo entenc que tothom és responsable per entendre que ha d'acceptar, que ha d'acatar, en tot cas, aquestes decisions.
Ahir també ho advertia Moncloa, des del moment de la seva destitució, la qualificació de les seves conductes, deia, literalment correspon a l'àmbit judicial. Ahir el president es va passejar per Girona, ho veureu en imatges avui als diaris, als vídeos, va rebre l'escalf de la majoria de la gent, la felicitació de molts veïns. Els Mossos, per cert, han retirat l'escorta als consellers cessats, no a Puigdemont.
Hem de dir que sobre això, efectivament, serà molt d'interès el que passi demà, que és dia laborable i que, en principi, aquest xoc de sobiranies s'haurà de dur en algun lloc. Si els consellers o els que eren consellers divendres van als seus despatxos, si se'ls permetrà l'entrada. I en el cas que se'ls permeti l'entrada, si faran l'activitat normal, si signaran decrets, si signaran ordres o no ho faran. Això és el que veurem i segurament serà molt d'interès veure demà. Mentrestant, això paral·lelament, des de Madrid continua, en aquest cas des del govern espanyol, les funcions de prendre possessió dels poders a Catalunya. Va haver una reunió transcendent ahir de secretaris i sotsecretaris que havia de liderar Soraya Sáenz de Santamaría, finalment no ho va fer, però en tot cas aquest nom és clau. Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta espanyola, i Cristóbal Montoro s'estan apuntant com els grans noms en el control de les institucions de Catalunya.
Exacte, també Montoro, avui El País explica que Rajoy va decidir una alternativa que literalment fos menys cridanera i menys traumàtica que posar una espècie de primer ministre en funcions. No, Montoro es farà amb gran part de les competències i de la conselleria que tenia Oriol Junqueras, però més, també es queda el Centre de Telecomunicacions i de la Informació i el CSICAT. Tots els ministres tindran conselleries menys Maria Dolores de Cospedal, perquè no hi ha exèrcit a Catalunya.
I això es concreta, aquestes ordres que arriben a través del 155 de Madrid, en una imatge claríssima, i que és que el fins ara número 2 dels Mossos, el comissari superior de coordinació territorial Ferran López, substitueix ja de facto en aquests moments el fins ara, no de facto, realment, el fins ara major de la policia, Josep Lluís Trapero.
Ho va decidir la Moncloa de matinada, el dissabte ho publicàvem al BOE i ho explicàvem aquí, la destitució de Trapero, i al matí van anunciar el nom de qui el rellevaria a través d'un comunicat. El motiu del recanvi és que Trapero està sent investigat, va piular Zoido, per sedició per l'Audiència Nacional, i el govern espanyol creu necessari apartar-lo del càrrec.
Sobre tot el que està passant en les últimes hores, és veritat que aquí hi ha un debat de sobiranies per un cantó, però hi ha un rellotge que compta, que és el de les eleccions del 21 de desembre convocades per Mariano Rajoy en virtut de les noves funcions que li atribueix el 155. Avui hi ha una carta molt interessant d'Oriol Junqueras a través del Punt Avui, en què podem veure dues coses. D'una banda, plantant cara al 155, i alhora es pot començar a intuir alguna cosa al respecte d'aquestes eleccions, David.
En la mateixa línia que el missatge de Puigdemont, cal llegir-lo molt atentament i entre línies, assegura literalment que el president és i seguirà sent Carles Puigdemont fins que les urnes no diguin el contrari. Acusa el govern espanyol de passar per sobre de tots els preceptes constitucionals. Junqueras assegura que la resposta al 155 ha d'esdevenir un clam i una prioritat, i avisa que en els propers dies caldrà prendre decisions que potser no seran fàcils d'entendre.
Compte amb aquesta frase.
Sí.
Prendre decisions que potser no seran fàcils d'entendre.
I afegeix que cal una estratègia compartida i teixir aliances. En aquest sentit, agraeix el compromís del líder de Podem, Álvaro Dante Fachín, i assegura que mai no es pot renunciar a les urnes per validar la República.
Mai no es pot renunciar a les urnes per validar la República. Per tant, un missatge que qui ho vulgui llegir pot començar a intuir que Oriol Junqueras no acaba de veure malament concorres a les eleccions del 21 de desembre. Precisament en aquesta línia, ahir el líder de Podem a Catalunya, Álvaro Dante Fachín, explicava en aquest mateix programa que caldria buscar una estratègia conjunta i no descartava fer un bloc sobiranista en aquestes eleccions.
Clar, per Fachín, presentar-se tal qual en unes eleccions autonòmiques diu que seria trair l'esperit de l'1 d'octubre.
I la lògica ha de ser d'eleccions, com si aquí no hagués passat res, com si aquí tornéssim a estar en un escenari d'aviam quin partit li treu 3 escons a l'altre, pues jo personalment crec que no tindria sentit.
Ahir més dirigents d'Esquerra a Twitter, com Gabriel Rufián, van piular Front Ampli per la República, així tal qual. Avui, a més, llegim a La Vanguardia que Santi Vila estaria disposat a fer el pas i presentar-se com a candidat pel PDeCAT. No diuen més informació que aquesta. De fet, els partits independentistes tampoc no han confirmat ni tan sols que arribin a valorar la presentació a les eleccions. Avui La Vanguardia diu que hi havia 3 dates electorals que tenia Rajoy sobre la taula: 21 de desembre, 28 de gener i al maig, però que va pesar més la pressa.
Hi ha una enquesta que dibuixa com serien aquestes eleccions, enquesta del diari El Mundo, que presenta un independentisme que podria arribar en minoria.
Guanyaria les eleccions Esquerra amb 41-42 diputats i el PDeCAT en trauria entre 13 i 15. Sent generós, dels 62 diputats de Junts pel Sí caurien els 57 pel cap alt. La CUP en trauria 7, en té 10. L'independentisme es quedaria, per tant, amb 63 si sumem els 72 actuals. La segona força, Ciutadans, que passaria dels 25 actuals als 20. 26-28, el PSC creixeria del 16 fins als 20 o 22 i el PP es mantindria estable. Ara en té 11, l'enquesta li dona entre 10 i 12. Catalunya Sí que es Pot creixeria d'11 a 13.
I mentrestant els partits unionistes que frisen per presentar-se a aquestes eleccions.
El PP, el PSOE i Ciutadans volen fer-ho el més aviat possible. Ahir en parlaven Maroto, del PP, Pedro Sánchez del PSOE i Albert Rivera de Ciutadans.
Unes urnes que ara sí seran urnes de verdad, seran urnes para todos los catalanes, seran urnes para devolver la normalidad democrática a Cataluña.
En Cataluña, el próximo 21 de diciembre, ganaremos las elecciones los que no vamos contra nadie, los que vamos a favor de la convivencia entre catalanes.
Vamos a salir a ganarles. Vamos a salir a ganarles, votando. A por ellos, pero votando.
Avui l'unionisme vol tornar a fer una demostració de força. Aquest migdia, Societat Civil Catalana es manifesta al Passeig de Gràcia de Barcelona contra la República i contra la declaració d'independència.
Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Avui també la premsa internacional es fa ressò de tot el que ha passat en les últimes hores. Què en diu de tot plegat, Ana Ballonesta? Bon dia.
Bon dia. Doncs el Regne Unit, el The Sunday Telegraph, diu el líder català crida a la desobediència civil i s'enfronta a penes de presó. The Sunday Times titula: els catalans tenen dos presidents rivals, i en pàgines interiors afegeix: Puigdemont i de Santa Maria. The Observer diu que Carles Puigdemont promet oferir resistència a Madrid. És el mateix titular que encapçala l'edició digital de The Guardian, que ho il·lustra amb una imatge de Puigdemont somrient. La BBC obre el seu web amb una imatge de la passejada d'ahir de Puigdemont i la seva dona pels carrers de Girona i titula: el president català acomiadat dona la benvinguda a la resistència. Destaca que el govern espanyol permetria a Puigdemont presentar-se a unes eleccions.
Què diuen a França, Maria Cusó?
Le Monde obre amb un titular a 5 columnes que diu: després de la declaració d'independència, Madrid convoca eleccions a Catalunya. També destaca en portada l'editorial titulada "Deixeu pas a la democràcia". Le Parisien publica una entrevista amb el primer ministre francès Manuel Valls. Diu que la història pot esdevenir tràgica i avança que viatjarà a Catalunya abans de les eleccions del desembre per mostrar el compromís de França amb una Espanya oberta. El Liberación obre l'edició digital: Puigdemont fa una crida a oposar-se pacíficament a la tutela. I Le Figaro obre pràcticament amb el mateix titular i el seu web té oberta una enquesta on es pot votar a favor o en contra de la independència.
En el cas d'Alemanya és la segona notícia destacada a la portada de Frankfurt. Allgemeine ocupa les 6 columnes, diu: Madrid s'oposa a Puigdemont. A l'edició digital del Der Spiegel es veu una fotografia de Puigdemont durant el missatge d'ahir i titulen: té dues opcions, les dues dolentes.
A Itàlia només la República ho treu avui en portada. Es veu una foto de la vicepresidenta espanyola i titula: Soraya, l'enemiga dels catalans, pren el poder a Barcelona.
Per últim, les edicions digitals dels diaris americans també es fan ressò de la situació a Catalunya. The New York Times titula: el líder català destituït crida a la resistència pacífica, i ho il·lustra amb una imatge a la manifestació unionista d'ahir a la plaça Colón de Madrid. El Washington Post aposta per una fotografia d'un mar d'estelades i diu: amb els líders catalans apartats, Espanya reivindica el control de la regió separatista. I la CNN parla de la destitució del major Trapero i diu: Madrid imposa el seu govern i acomiada el cap de la policia catalana.
I pel que fa als diaris catalans i espanyols, Víctor Vives.
Doncs l'Ara i el Punt Avui obren amb les declaracions de Puigdemont. L'un destaca les tres P's: paciència, perseverància, perspectiva, i l'altre la crida a l'oposició democràtica contra el 155. La Razón també dedica la portada a Puigdemont amb una foto en què se'l veu de clatell sobre el riu Unyà, el pont de Sant Agustí concretament. El titular és: d'esquena la llei, i al peu de foto, Joc de Trons torna a Girona. La Vanguardia subratlla: el govern central assumeix el control efectiu de la Generalitat i cita com a nom clau Soraya Sáenz de Santa Maria. El País hi afegeix també Cristóbal Montoro sota el titular: el govern espanyol pren el control malgrat el desafiament de Puigdemont. El Periódico parla del laberint de l'independentisme i cita igualment el nom de la vicepresidenta espanyola. I l'ABC va més enllà. Sobre el logo de la Generalitat titula: el govern que restaurarà la democràcia, i col·loca les fotos de tots els ministres amb Sáenz de Santa Maria al capdamunt. Per acabar, El Mundo va amb aquesta enquesta que comentàvem abans, segons la qual l'independentisme quedaria avui lluny de la majoria absoluta.
Quina és la fotografia que t'ha cridat avui l'atenció, Gatjoli?
Doncs mira, una que van fer el president Puigdemont en la seva passejada d'ahir, com comentava en Víctor, pels carrers de Girona. N'hi ha moltes d'aquest passeig i, de fet, les més habituals són les del president envoltat de persones amb el mòbil alçat fotografiant-lo, però la que ens crida més l'atenció, i la que avui publiquen molts diaris, és la de Puigdemont a la plaça de la Independència, situat just al costat de la placa que ho indica, i assenyalant-la somrient. De fet, El Mundo la posa en portada i tot.
I pel que fa als esports, Gerard, 45 minuts ara mateix, no 40, perquè comenci la cursa en la qual Marc Márquez es podria convertir de nou en campió de MotoGP.
Seria la quarta vegada a la categoria reina, la sisena comptant els títols de 125 i Moto2. A les 8 comença aquest Gran Premi de Malàisia, amb el cerverí sortint des de la setena posició. Més endavant ho farà el seu rival a la general, Andrea europea Dovizioso, l'italià, de retallar 9 punts a Márquez perquè el títol es decideixi a València. L'última cursa, la pole, és pel català Dani Pedrosa. Dit això, Franco Morbidelli s'ha proclamat campió del món a la categoria de Moto2 aquesta matinada. Ho ha fet abans de la cursa a causa d'una lesió del seu rival, el suís Thomas Luthi, una cursa que ja ha acabat i ha guanyat el portuguès Oliveira. I a Moto3, desè triomf de la temporada pel mallorquí Joan Mir. Mentrestant, el Barça continua líder, destacat de primera, després de guanyar a Sant Mamés, triomf per 0-2 contra l'Atlètic Club, amb gols de Messi a la primera meitat i Paulinho a les acaballes del partit. No obstant això, el millor va ser Ter Stegen, amb tres grans aturades de mèrit que van evitar mals majors. El principal perseguidor dels blaugranes segueix sent el València, 4 punts, continua invicta l'equip de Marcelino i va guanyar el camp de l'Alavés per 1-2. Avui serà el torn al Girona, que rep per primera vegada en partit oficial el Real Madrid a Montilivi.
7:20, ràpidament, pel que fa el temps, en Ramon Bartolí, dia magnífic.
Sí, dia molt tranquil, de sol, ara tenim alguna boira en sectors de l'interior, es trencaran ben ràpid, el vent també reforçarà aquesta tarda als extrems del país, temperatures que ara són fredes, sobretot a l'interior, però al migdia molt suau, valors de 18 a 23 graus.
7:21 del matí, efectivament, és aquesta hora, ja està sortint el sol, sembla que siguin quarts de 9, però són quarts de 8, hem canviat l'hora aquesta matinada. Tira'm, Dani. I no toca missa, eh? És que demà farà 30 anys d'una cançó, ostres, és que és tremenda, eh? I que potser il·lustra la situació, també, segons com. És d'un senyor que d'aquí a poc farà un any que va morir, molt jove. Un grandiós cantant que va deixar una cançó que sonava a l'inici així, però després feia...
Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Mundo Deportivo t'ofereix la manta polar del Barça. Una manta gran amb un disseny espectacular inspirat en la samarreta del Barça d'aquesta temporada. L'equipament perfecte per aquest hivern. Aconsegueix la manta polar del Barça. Cartilla dissabte 4 i diumenge 5 de novembre tan sols amb Mundo Deportivo. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. A RAC1, dia lliure, dissabtes i diumenges de 7 a 2, amb Xavi Bundó.
Tot el basar de sorpreses segueix, perquè cada diumenge hi ha una estoneta del matí en unes hores intempestives, en unes hores, diria fins i tot clandestines, plàcides, o intenten que siguin així de plàcides, en què hi ha molts carrers que encara dormen, que hi ha un carrer empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, on hi ha un comerç, on hi ha un basar, amb una porta d'aquelles, vaja, que fan soroll quan s'aixequen, quan s'obren, i allà ens espera un petit basar que per dins t'hi perds, per fora sembla molt petit, però per dins t'hi perds, ple de sorpreses, ple de meravelles, i que ens en la qual ens il·lustra, ens ensenya, ens il·lumina el seu responsable, que és l'Albert Beorlegui. Què tal, Albert? Molt bon dia.
Bon dia, Xavi, com va tot?
Bé. Tot el bé que pot anar.
Benvingut a aquest reducte de tranquil·litat i de placidesa. Important. Només seran 25 minuts.
Això està bé.
Pensa que a partir de les 8 ja torna una altra vegada tota l'actualitat informativa.
L'energia. Sí, sí.
Escolta, deixa tots els seus neguits, totes les seves preocupacions. També convidem els nostres oients que en aquesta hora, diguem-ne, tan imprudent de la matinada, la gent no es preocupi, no es capfiqui. Escolta, deixeu-vos portar per aquest basar de les sorpreses, que avui prometo que no anirem, diguem-ne, a un lloc tan perillós com l'infern.
Sí, la setmana passada.
Tampoc no anirem a un lloc tan claustrofòbic com va ser fa dues setmanes amb un submarí, sinó que avui us proposo a recórrer un dels meus preferits mitjans de comunicació. Ui, de comunicació, de transport.
Sí. Un dels teus preferits. Deixa'm...
A veure, endevina, per meu tarannà, diguem-ne...
L'avió no és?
L'avió no és.
El submarí tampoc?
El submarí tampoc.
Descarto el mar?
Descartes el mar.
Per tant, ens queda tot absolutament terrestre. No et veig molt de cotxe, perquè és una cosa molt, molt habitual.
Moderna, molt moderna.
Molt moderna. El tren.
Efectivament.
Però el tren antic, no?
El tren antic, sí.
O sigui, tu l'alta velocitat no t'interessa.
D'aquells de vapor, d'aquells que van... Sí, home, sí. No em diràs que no té un esperit romàntic, que no respira, doncs, una aureola d'una... Bé, d'un romanticisme, d'una fatalitat gairebé, els comiats, les trobades... El tren té... té un esperit, té un punt molt idealista respecte a tots els altres mitjans,
I després hi ha el punt aquest de la inevitabilitat, no? O sigui, que no és evitable. Hi ha un moment en què arrenca el tren, que va molt lent quan arrenca, però allò ja no ho
para, ja no pots parar,
No? O sigui, si no t'has acomiadat en aquell moment, si no has acabat de pujar, ja se t'han anat. O sigui, no pots dir-li al taxista, pari, o al de l'autobús, pari un moment, no?
Home, l'avió també resulta un pèl difícil.
L'avió també, però... Ja, però l'avió és com molt ràpid, ja se'n va. Però el tren té aquell inici que sembla que no vagi enlloc, no? Però ja marxa, ja està, en el moment que s'ha posat en marxa ja no pots aturar.
Ara està parlant, o s'ha estat pensant, a quants comiats cinematogràfics hi ha amb trens que són, a més, d'una bellesa estètica bestial, no? En repassarem alguns, Però avui sí, avui anirem en tren perquè m'he fixat, com sempre, en alguna notícia que sigui el ganxo per entendre'ns, per justificar la secció. Avui m'he fixat en una notícia que va aparèixer fa uns quants dies a la BBC i que té de protagonistes a una família, els Clouet, formada per un matrimoni, quatre fills amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys, que estaven de vacances per a Escòcia. Anaven d'excursió, en canoa, i una tempesta que els va sorprendre arrossegant-los, volcant l'embarcació, el que els va obligar a caminar prop de 4 quilòmetres en pluja i fred.
Hosti, noi,
esclar,
comença malament.
La situació, un pèl... El cas és que, clar, el pare tenia el mòbil, diguem-ne, a mà, suposem que es devia salvar, perquè, clar, si va caure l'embarcació i va volcar, el devia aguantar fins que, perquè no es mullés. Va trucar a les autoritats i li van indicar que prop d'allí on es trobava hi havia una estació de tren i que enviarien un ferrocarril a rescatar-los.
Què dius ara? Com
I quina envia... no va ser? Això mateix, a dir, escolta, us enviem ara... Sí. Això passa a Anglaterra, eh? Ja sabeu que Anglaterra té un punt excèntric...
A veure, on està vostè? Aquí, doncs, l'envio un tren. L'envio un tren?
Ara mateix.
Això és molt gros.
No, hi va sortir la BBC, jo m'ho he de creure. Ja sé que resulta un punt, té un punt, diguem-ne, d'increïble,
sí,
això, eh?
Sí.
El cas és que la sorpresa va ser majúscula quan en poca estona va aparèixer el tren d'en Harry Potter.
Què dius?
El Hogwarts Express, el tren que ha sortit de les pel·lícules, el famós Aprenent de Màgic, i que es veu que aquell tren realitza una ruta que va des de Fort William fins a Malaig, un petit poblet de pescadors escocès, i que bé, anava just a fent aquesta ruta.
A dins no hi havia Harry Potter.
A dins no hi havia Harry Potter, ni les escombres voladores, ni la... ni la... Vanessa, no, quina és? La Maggie Smith, per entendre'ns, eh? Per tant, avui, si et sembla, dedicarem el Besar de les Sorpreses número 51 a la T. La T de tren.
Que no té res a veure amb el xoc de trens, no, tampoc?
Veus com tard o d'hora hem acabat en política? No, efectivament, no té res a veure amb el xoc de trens. Abans ho comentàvem. Sí, és un mitjà de transport més, com els cotxes, els avions, però no podem obviar la seva importància a la història. És capital. Va ser, recordem, el primer mitjà de transport no animal que va impulsar extraordinàriament la segona revolució industrial. Estem parlant de la primera meitat del segle XIX, per tant fa uns 200 anys. També va exercir una gran influència sobre el desenvolupament d'allò que entenem per modernitat, però això sense oblidar aquest element romàntic que encara avui resulta d'allò més evocador.
El mitjà de transport, clarament, pel que intuïm del que dius, que et genera més encant a tu.
Clar, home, goita, fixi, escolta això.
Oh. I aquells paisatges, no?, que van passant.
Això mateix, no?
Pel costat. El tren com a fenomen, que a més quan deia que és inevitable, aquells trens que circulen per zones desèrtiques, no? Mm-hmm. No hi ha res més que una via de tren, sí. No? No hi ha més vida humana, diguem-ne, a l'entorn. No?
I funciona també com a metàfora de la vida, no? És a dir, el tren és la teva trajectòria vital, vas triant els camins, les vies es van bifurcant, tu vas per un camí i a cada estació doncs van pujant unes persones, convius amb elles una estona, després sí. Marxen. Vull dir, en el fons, és una metàfora extraordinària de la pròpia existència, no?
Absolutament, absolutament.
Bé, fem una mica d'història. Primer ferrocarril del món, entenent que era una locomotora de vapor, és a dir, sí. No animal, es va posar en marxa l'any 1804 a Merthyr Tydal, al país de Gal·les. A Espanya pensem que el primer tram va ser el de Barcelona a Mataró, que és aquelles coses que segurament que a l'escola ho vas aprendre,
home,
no? Primer
tram Barcelona a Mataró. Suposa.
Doncs no.
No ho és?
No és el primer tram, si entenem que l'any 1848 Espanya encara tenia una colònia. Cuba.
Ah!
Per tant, el primer tren de l'estat espanyol no va ser l'any 1848, sinó que va ser 11 anys abans, entre una línia que unia l'Havana amb Guinness.
El 1837.
1837. Tot i així, un dels empresaris que va contribuir a aquesta línia va ser un mataroní, en Miquel Viada, que es va comprometre a dir, escolta, això, el ferrocarril és la gran meravella, l'hem de portar a la nostra terra. I aquest empresari va ser el que va fer possible, evidentment, doncs, la primera línia, entre moltes altres factors, evidentment, Barcelona-Mataró, el 28 d'octubre de l'any 1848. És a dir, ara fet fa, doncs mira, 169 anys. Mm-hmm.
I ell, per tant, veu això? Veu el tren o
bueno,
participa?
Bueno, és que no va veure. És que va morir
no el va veure?
Molt pocs mesos abans d'inaugurar-se la línia aquesta.
Ostres.
És una, sí, aquelles coses que a vegades... A més, van trigar, com clar, imagina't, doncs, com 10 anys mirant de muntar aquesta línia, eh? Una cosa curiosa que ens demostra com el progrés sempre va endavant i la modernitat és aclaparadora.
A veure.
En el primer viatge a Barcelona-Mataró s'hi sí. van invertir 35 minuts.
O sigui, la persona que anava de Barcelona-Mataró, de Mataró-Barcelona, trigava 35 minuts.
160 anys més tard, gràcies sí. a la modernitat de Rodalies, sí. el recorregut entre Mataró i Barcelona és de 41 minuts. És a dir, 6 minuts més. Què et sembla?
Jo no puc afegir res més.
Va, 169 anys més tard es triga 6 minuts més.
6 minuts més. A veure, també és veritat que, clar, jo he calculat Barcelona, clar, la Barcelona d'ara no és la Barcelona de fa 150 anys,
sí,
eh?
Sí, sí, el que
clar, vulguis. Clar, he mirat, escolta, Barcelona-Sants, Barcelona-Plaça Catalunya, 41 minuts ara, 35 minuts fa 160 anys. Bé, ja que parlem de trens històrics, coneguem dos dels trens més famosos del món.
Parles d'aquests trens que et deia jo, d'allà on que passen per on no
correcte,
hi ha res més.
Sí, d'aquests trens gairebé llegendaris, sí. La sola evacuació dels seus noms ja inspira, diguem-ne, un període d'entreguerres, exiliats, abrics de pells,
sí,
eh? Vull dir, gent amb monocle, aristòcrates que van fugint de la Revolució Russa, tota aquesta mena, diguem-ne, de paisatge, de diguem-ne, d'elements gairebé sortits de novel·la de Stefan Zweig, són els que poden evitar segurament el Transsiberià, que és el primer gran tren, és la ruta principal de la xarxa ferroviària que connecta Rússia amb les seves províncies. De fet, va ser inaugurada després de 13 anys de feina, l'any 1904, i el Transsiberià connecta Moscou amb la costa russa de l'oceà Pacífic, concretament Vladivostok.
Vladivostok.
Són 7 dies de viatge, o sigui, no és de Sabadell a Plaça Catalunya, per
no,
entendre'ns.
No.
7 dies de viatge, 8 fusos horaris diferents.
Hosti, tu.
I 9.258 quilòmetres. Què et sembla?
Si és...
Si has de fer tota la línia, és no, un pal, la
veure,
veritat, eh? I més si has d'anar a treballar.
No,
que...
això, si has d'anar a treballar no arribes mai, però si és còmode,
sí.
Mira, que no sé si ho és.
Home, clar, evidentment.
Ah, sí, és còmode?
No sé, ah, però ja si vaig entrenar de ser còmode, evidentment,
ser còmode.
Eh?
No, home. Però vull dir, has de dormir aquí, eh?
Sí, clar.
Que han d'haver-hi lliteres que estiguin bé.
Una de les experiències més enriquidores i més, diguem-ne, significatives de la meva vida va ser anant de Roma a la Toscana, precisament, ja fa uns quants anys, vaig anar amb un tren i mentre contemplava, diguem-ne, els tons ocres dels prats, dels arbres de la Toscana i tot això, i com sempre molt pràctic, va venir un cambrer sí. i em va dir, senyor, excuse, un cappuccino, cafè latte... Clar, escolta, no pots demanar res més. El cel està a la terra. Eh? Bé, l'altre tren...
No te'l vas tirar per sobre ni res,
no,
amb una
no,
frenada així.
I això que sóc expert en tirar-me coses a sobre, eh? Jo sóc el que sempre m'ha llentiat, eh?
Oi, oi, oi.
Bé, amb el Transsiberià és un tren, però hi ha un altre que també resulta molt abocador, que és, evidentment, l'Orient Express.
L'Orient Express, sí senyor, sí senyor.
El nom aquest d'Orient Express, sí, ja dius, ostres,
sí.
Eh? És un tren que va unir des de l'any 1863 París amb Constantinople. Clar, ara podríem parlar d'Istanbul, perquè és Istanbul, però el nom de Constantinople, eh?
Mm.
té uns ressons gairebé mítics.
Això quan, quina distància és?
Estem parlant de 3.000 quilòmetres.
Sí.
Travessaven França, Suïssa, Àustria, Hongria i Romania. Estava considerat un dels trens més luxosos del món. Clar, evidentment, jo me'n vaig a l'Orient Express, no? Me'n vaig al tren siberià, que et pots trobar, diguem-ne, senyores amb gallines, pageses, que van amb les oques al mercat i tot això, no? Sí, ho sé. Després de 150 anys, aquesta línia va tancar. L'Orient Express ja no hi és. L'any 2009 va realitzar el seu darrer viatge, motivat, evidentment, per la vulgaritat dels vols barats i els trens ràpids. Però l'Orient Express també, evidentment, ens aboca una conegudíssima novel·la.
Assassinat a l'Orient Express.
Aquest vespre a 8 TV. Aquesta és la banda sonora original de la versió més coneguda d'Assassinat a l'Orient Express, la novel·la, evidentment, d'Agatha Christie, publicada l'any 34, i que, si sou mínimament aficionats a la literatura, diguem-ne, de suspens, representa un dels casos més famosos del llegendari detectiu Hercules Poirot. L'argument té lloc just en aquest llegendari tren, quan un passatger és assassinat i es descobreix que tots els que estan al vagó tenen motius per matar-lo. L'any 74 va haver-hi una coneguda adaptació cinematogràfica, dirigida per Sidney Lumet, amb un repartiment capitanejat per l'Albert Finney, que feia del detectiu, la Lauren Bacall, Sean Connery, Ingrid Bergman, Vanessa Redgrave, Richard Widmark, i d'aquí a molt pocs dies arribarà una nova versió dirigida per en Kenneth Branagh.
Ah, sí?
Que va conèixer temps millors, aquest senyor.
Sí, sempre et passa això amb el Kenneth Branagh, perquè a tu t'agrada tota la part,
diguem-ne... No comparem quan va dirigir Hamlet l'any 96 de quan va dirigir Thor.
Clar,
a l'any 2011.
El teu problema és que tu voldries que s'hagués quedat amb l'obra completa de Shakespeare.
Home, doncs evidentment, fins que acabi fent el Rei Lear, que és l'última obra, diguem-ne, que parla de la bellesa.
Li has escrit alguna carta i ja
no.
Reclamant-li...
He escrit d'altres celebritats, però...
Sí? Alerta!
Algun dia t'explicaré...
Que has escrit cartes?
La gran celebritat que vaig escriure jo quan era un tendre adolescent.
Vas rebre resposta?
Evidentment.
Oi! Ho trobo molt gros, això, ara.
És que és molt gros. Van garantir l'admiració que tenia per un conegudíssim actor del cinema clàssic.
Però t'ho puc preguntar o no? O no és un altre dia?
M'ho preguntes al final de la secció. Va, i veurem a veure si realment hi ha interès en saber-ho o era només...
No, hi ha molt d'interès en això.
Bé, aquesta pel·lícula Kenneth Branagh s'ha interpretada per la Michelle Pfeiffer, la Judi Dench, el Derek Jacobi, Johnny Depp, William Dafoe, la Penelope Cruz... No sabem com serà, però...
Passa tot dalt del tren?
Sí, passa tot dalt del tren. Jo l'aniré a veure, evidentment, perquè tinc un cert interès. Aquestes adaptacions clàssiques a mi fan molta gràcia.
Ja et veig a la cara, o sigui, tu ja vas allà
no.
A punt per criticar.
No, al contrari.
No
perquè
crec.
Abans comentàvem amb el Blai se'n recorda de la versió del 74.
Sí.
Jo no me'n recordo de res.
No,
Jo no me'n recordo de res. Per tant, jo la veuré i diré, calla, és veritat que era aquest, l'assassí. És que a mi em passa que veig les pel·lícules, m'agraden o no m'agraden, i llavors es torno a veure al cap dels anys i dius, ostres, aquest,
això com
què passava al final?
Però tu, o sigui, a tu no et podran fer un spoiler. Perquè,
home,
amb aquesta dic, perquè no te'n recordes que,
no me'n recordo, no.
Què acabava passant.
No, me'n recordo.
Què és Agatha Christie, per cert? No t'he preguntat això.
No he llegit mai una novel·la, cap novel·la de
Perdona?
La... Sí, vaig llegir les de Negrets, però al seu moment fa molt de temps, però no...
Però m'ho estàs dient de bo.
Sí, de veritat,
o sigui, un lector empadernit com tu?
No.
Tenia allò a casa seva?
I vaig llegir els 10 Negrets com a tribut a la meva àvia, que tenia tota la col·lecció de l'Agatha Christie,
sí.
Amb aquells llibrets de la
petits,
Bruguera,
sí.
Aquells llibrets amb la tapa blanca i aquelles portades que sortien objectes, diguem-ne, amb un ganivet ensangonat, un sobre, Doncs aquest d'allòs, Però no, més enllà d'aquesta petita aportació lectora, no...
Perquè tu, diguem-ne, la lectura de negra, diguem-ne, no t'interessa especialment.
Jo soc, des de fa bastants anys, ja soc més d'assaig,
D'assaig?
Sí.
Què dius ara?
Sí.
Hosti.
Jo la novel·la em costa,
Val.
Sí.
Va,
en fi.
Algun fragment de
doncs
la pel·lícula.
Doncs sí, un fragment d'Assassinat en Orient Express, però la versió, evidentment, del 74.
Señoras y caballeros, todos saben que un repulsivo asesino ha sido asesinado de una forma repulsiva, aunque quizá merecida. ¿Cómo y por qué? La respuesta es sencilla, evidente, manteniendo la teoría de que el asesino era un extraño para todos nosotros. Bien. La señora Hubbard advirtió que había un hombre en su departamento poco después de la 1:15.
Aquest és Albert Finney interpretant Hércules Poirot. Jo sempre he tingut debilitat per Sherlock Holmes, més que Holmes que no pas per Poirot, És un tema d'afinitat.
Jo el que tinc debilitat és per cadàver a los postres. Que ara aquestes veus m'estaven recordant, no? De tots, home, tots els grans investigadors del planeta,
el
entre els quals...
Benson Senyora, sí.
Benson Senyora. Però entre els quals hi ha el prop... hi ha una mena de recreació d'Hercules Poirot,
sí,
jo crec.
Sí, home, de fet, una paròdia, tot allò.
Clar, tots són personatges parodiats, hi ha una mena d'Agatha Christie, jo crec. Més que d'Agatha Christie, és una barreja entre això i la senyoreta Marvel, no?
Sí.
I llavors hi ha el detectiu xinès i tal. Però vaja, jo sempre... O sigui, és una
pel·lícula... Tires més a Christie que no pas a Conan Doyle, tu?
No, ni un ni l'altre, eh? Però el que vull dir és que jo aquesta pel·lícula... Un cadàver als postres.
Ah, sí?
Ja sé que tu no, eh? Però Benson Senyor, si Benson Senyor, em sembla més... M'ha semblat sempre
magnífica.
Em
va agradar molt quan tenia 13 anys, però la vaig repassar no fa massa i vaig dir... Bueno, en fi...
Passarem el tupido vela.
Vale, escolta, ja que estem amb Crims en Trens, hem de fer referència a una altra gran novel·la de la que també se m'ha fet una magnífica pel·lícula.
La criada muda.
És que jo no me'n recordo, la veritat. És allò que em... L'altre dia a veure i diria...
Aquells quadres que... No sé, que sortia una llengua o... Va, veig que no et convençaré. El timbre amb el crit.
Sí, això sí, veus? Saps que me'n recordo. Va, una altra novel·la que passa en Crims en Trens. Estranys en un tren, de Patricia Highsmith.
Ja t'he vist que aquí ja tires cap al cinema, tu, eh?
Sí, de fet, el cinema i els trens han estat presents des de fa molts anys. Ara que hi penso, una de les primeríssimes pel·lícules, diguem-ne, que s'han rodat, els germans Lumière, és l'arribada d'un tren a l'estació.
Sí, senyor.
Que ja sabeu que és aquella famosa anècdota que la gent sortia del cinema, sortia de la sala, fugint perquè es pensaven que el tren els hi tirava a sobre,
no? I tant.
Per tant, el primer gènere cinematogràfic és el gènere de terror, diguem-ho clarament.
Exacte.
Però no, els trens han estat molt presents i, evidentment, no només en literatura, sinó també, evidentment, en cinema. Estranys en un tren, la gent ho recorda, sobretot primera, perquè va ser la primera obra de la primera novel·la de Patricia Highsmith, una de les grans escriptores de suspens, d'intriga del segle XX, però també perquè va ser una de les grans pel·lícules d'Alfred Hitchcock de l'any 51 amb Farley Granger i en Robert Walker. I si la recordeu una mica, explica la història, doncs, a tots els coneguts que coincideixen en un tren i que volen matar una persona propera a ells. Un d'ells acorda intercanviar-se els crims per tal que la policia no hi pugui trobar cap relació. L'altre s'ho pren a broma, però quan es comet un dels crims, la cosa, evidentment, acaba complicant-se.
Mm. Estrany en un tren. Anem amb una altra de, les pel·lícules, perquè,
sí,
clar, és que tu ara, de moment, estàs aportant la part sanguinària dels trens.
Sí, home.
Però els trens,
clar,
tenen tota una part...
Allò que dèiem abans, l'element romàntic, no?
Fins i
eròtic.
Tot eròtic o festiva.
Bueno, ja no anava tan lluny, clar.
No, clar, que
aquestes hores del dematí, Xavi...
Quan un tren s'hi ha de dormir,
sí,
la cosa es complica sempre.
Tu has vist el final de Con la muerte en los talones, d'Alfred Hitchcock?
Mm-hmm.
L'última seqüència de la pel·lícula
és, que ara no
és el Cary Grant, i l'Eve Maria Sand, que estan en el vagó,
sí,
diguem-ne, en el dormitori vagó, el vagó dormitori, mm-hmm, vale? S'abracen, diguem-ne, molt apassionadament, i l'últim pla de la pel·lícula és un tren entrant en un túnel.
Mm.
La metàfora està aquí. Mm?
Molta
mala llet, Hitchcock, eh? Va, molta mala llet, no, molt enginyós, evidentment. Doncs va, més pel·lícules romàntiques, la més de totes és, evidentment, Breve Encuentro.
¿Te encuentras bien, cariño?
Sí, estoy bien.
Quisiera saber decirte algo.
No importa, no digas nada, es mejor.
Me quedaré y veré salir tu tren.
No, no, por favor, no lo hagas, iré al andén contigo.
De acuerdo.
Aquest és un dels diàlegs finals de Breve Encuentro, una pel·lícula de David Lean de l'any 45. Són dues... és un home i una dona. Estan casats, no entre ells, sinó tenen les seves parelles. Ella és la Celia Johnson, ell el Trevor Howard. I, bueno, de coincidir cada setmana amb l'estació de tren, bé, doncs s'enamoren.
I
llavors diuen, bueno, què farem? Continuem o continuem amb les nostres vides? No? Vull dir que...
Jo estic pensant en l'Antes de l'Amanecer, no?
Home, gran pel·lícula, també.
Pel·lícula preciosa, no?
Veus, però Breve Encuentro és el final de la història i Breve Encuentro tot comença amb un tren al principi de la pel·lícula, no? Quan l'Ethan Hawke i la Julie Delpy anant cap a Viena, no, cap a Viena,
crec
cap a Berlín.
Que van cap a Viena, efectivament.
Doncs coincideixen amb un tren, sí.
I llavors hi ha una certa afinitat.
Això mateix. És una pel·lícula interessantíssima, ja sabeu que, bueno, el director és en Richard Linklater, després va fer dues pel·lícules més.
Sí,
cada
8
o 9 anys fa la seva...
I amb els mateixos actors,
això mateix.
És meravellós.
El que representa, que dir, una evolució, clar, com que els que tenim més o menys edat física del Hawke, doncs llavors vas veient com tenies 20 i pocs anys quan és la primera, sí, 30 i pocs quan tenies la segona, ostres, el 40 quan tens la tercera i dius, un dia, vas evolucionant
espera't,
també,
espera't, no?
I ja veurem, tot i que el Linklater en certa ocasió va dir que, bueno, que ja n'hi havia prou, però vaja, doncs sembla que la cosa continua.
Però sí que era una pel·lícula que tenia molt imant, no? Molta,
sí,
capacitat de...
També rosdava molt abocadora, sobretot, evidentment, el comiat. Però si hem de parlar de trens cinematogràfics, hem de fer referència, evidentment, si no els cinèfils impenitents se'ns enfadaran, amb una de les pel·lícules pel·lícules clàssiques que tenen a veure molt amb els trens, que és El maquinista de la General. Aquesta és la banda sonora original, afegida, evidentment, anys més tard, El maquinista de la General, una de les obres mestres de Buster Keaton, dirigida l'any 1925, muda i en blanc i negre, evidentment, i que juntament
amb en Chaplin...
És que m'encanta, m'encanta dir això, perquè que la gent s'escandalitzi, clar que sí, home, i sí. És una de les grans obres mestres, i ho dic
pesats.
Sense cap mena de petulància.
Sou uns pesats,
vull dir que...
els que us agrada només el cinema mut i de pianistes, i de, que la música te la posi un pianista, no? Al cinema, sou uns pesats.
No és veritat. Bé, la pel·lícula està basada en un fet real de la guerra de la secessió nord-americana, aquí amb la particularitat que el punt de vista va ser des del sud i no des del nord. És a dir, s'avançava gairebé com 15 anys a lo que el viento se llevó. Aquí en Buster Keaton va reflectir l'amor que sentia pels trens, però també amb la idea de que un home amb voluntat pot lluitar per allò que més estima, el seu tren, en aquest cas, i la noia.
Mm. Tu, en aquest sentit, tu eres més d'allò Chaplin, Buster Keaton o del
Jo soc de Lloyd. Tots, de tots.
Yeah.
Per riure, poder Chaplin, sí. Riure, diguem-ne, amb sentiment. Keaton és més un acròbata, que no pas un còmic.
Sí, és veritat.
I en Lloyd és el suspens, diguem-ne, de comèdia, o la comèdia de suspens. Els tres són genials, els tres són magnífics, i els tres no han envellit gens. Per tant, jo em sembla que convindria redescobrir-lo, sobretot, a part de la seva filmografia. Aquest tema, El maquinista del General, bé, va tenir una gran dificultat de dir, ostres, on trobem trens de l'època? Perquè la pel·lícula és de l'any 25, però tenen trens de l'any 1860. I, per tant, la dificultat és dir, ostres, on trobem trens que, a més, les rodes s'ajustin a les vies estretes que ja s'havien canviat, no? Va ser un fracàs comercial quan es va estrenar, tot i que, curiosament, és el film per al qual tothom acaba recordant a Buster Keaton, no? Per a la crisi de la General. I ja que parlem de trens, anem a un tren més modern, que aquest sí que et sonarà, el tren de Polar Express.
En Nochebuena, hace muchos años... Me estaba sin hacer ruido en la cama. Evitaba hasta el roce de las sábanas. Respiraba despacio y en silencio.
Aquesta és la magnífica veu de Jordi Brau al principi de Polar Express. No has vist Polar Express?
No.
Ostres, és una pel·lícula que a mi em va agradar molt, eh? Potser per aquest retorn a la infantesa. Està basada en un conte infantil. Les coses com siguen, eh? Un conte d'un tal Chris Van Allbrook, publicat ara fa uns 30 anys, a l'any 85, i que explica la història d'un nen que a la nit de Nadal comença a perdre l'esperança de continuar creient en el Pare Noel. Fins que arribarà un tren d'aquells majestuosos, aquells trens que abocava abans, de vapor, amb aquelles bieles, amb aquells vagons... i que el portarà fins al Pol Nord. Era una pel·lícula rodada d'aquestes per ordinador, d'aquells que, a veure, visualment era enlluernadora, tot i que, evidentment, la pel·lícula és del 2006-2007, no hi havia encara la perfecció d'ara, però, malgrat tot, està dirigida per en Zemeckis, que és un director que... un respecte, el director de la trilogia de Regreso al Futuro, de Contact, de, diguem-ne, tantes pel·lícules, i, per tant, és una pel·lícula molt interessant.
De quin any és?
Crec que és del 2006-2007, aquesta pel·lícula, vull dir que... Però, clar, la tècnica, evidentment, infogràfica ha canviat extraordinàriament.
Anem acabant ja...
Et sorprendré ara, Xavi.
Què vols dir que em sorprendràs?
Sí, sí, perquè dius, ui, sí, el clàssic, sí, les
bueno,
pel·lícules
sí,
amb pianet.
Bueno, sí, perquè amb pianet i amb blanc i negre.
Acabarem amb una cançoneta, i no és la cançó d'un senyor de tocar amb piano, sinó amb una cançó que... Ja veuràs, ja. Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc sud del tren de mitjanit. Molta gent que es troba sola. Cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit.
També és veritat que és una cançó de fa 25 anys,
sí.
Burley, vull dir que no està malament.
Però, escolta,
per tu està molt
que sí, vull dir que...
molt moderna, però
sí.
el Sau.
El Sau integra el seu àlbum del Més gran dels pecadors. La lletra està molt bé perquè parla d'aquests que no tenen esperança,
sí.
Dels que estan perduts, els que estan tristos, que sempre poden agafar un tren que surt a la mitjanit.
I, no sé, aquest espai mític del tren de la mitjanit a mi em va semblar molt, molt intel·ligent per part de Sau crear aquest espai imaginari, sí. Diguem-ne, no? I jo crec que també connecta molt bé amb una certa sensibilitat que s'acosta a la teva, és a dir, del tren com a espai mític gairebé, no? Un espai romàntic
com a metàfora,
on passen,
com a metàfora
vital. Coses, no?
Sí.
I que potser en aquest cas, no és important cap on va el tren,
no?
De fet, no se sap ben bé on va, no?
L'important és el recorregut.
De fet,
és com
no
la vida,
si,
això.
No sé si a tu t'ha passat alguna vegada que has tingut la sensació o t'hagués agradat pujar un tren que no saps on va.
Sí.
T'ha passat pel cap, això, alguna
sí.
vegada?
però el meu esperit pràctic s'ha acabat imposant. Però sí, sí que tens la tentació de dir, bueno, cap on anirem? I deixem-nos portar.
Sí, eh? Sí, però no, allò de... No sé, pujo en aquest tren i no sé exactament com
però aquestes
va.
Coses
no t'atreviries.
Quan... No, no, aquestes coses fan quan... Jo hi he passat aquesta època, Xavi.
Home,
tu veig que
no,
tu veig que encara no. Sí.
No, home, jo ara no? També, escolta, ja és tard, sí. Eh? Però... Però sí, que hi ha aquest, el punt de l'atzar és un
sí, sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
És deixar-se portar per una qüestió molt...
Bueno, i provocar-lo, perquè hi ha imprevisible que és l'existència, hi han coses que se'ns escapen sortosament, i provocar aquesta incertesa té un punt encara d'afegit adrenalític, no?
La mateixa incertesa de... que tenies quan vas escriure aquella carta que m'has dit que m'explicaries.
Ah, final, veig no? Que te l'has recordat, eh?
Tant,
però veig que el Blai ara t'ho ha recordat.
No.
Pregunta-li això, pregunta-li això.
No tinc...
Només direm un nom.
O sigui, tu vas escriure una carta
jo
a un
carta,
gran actor.
Un gran actor. Estem parlant de fa 30 anys,
sí.
Eh? 30 anys, l'any 1986.
Esperant què, exactament?
Esperant resposta. Vaig veure una pel·lícula seva, em va entusiasmar, una pel·lícula de l'any 1946, em va entusiasmar i vaig escriure una carta i vaig dir, bueno, a veure. I la carta va arribar i se'm va contestar. I a partir d'aquí es va iniciar una certa relació epistolar que va durar pràcticament fins la mort d'aquest actor.
I aquest actor era?
James Stewart.
Estàs de broma?
No estic de broma.
Perdona? Quantes cartes us veu intercanviar amb James Stewart?
Unes quantes.
Unes quantes vol dir...
No sé.
Moltes.
Unes 10, unes 15, no sé, no me'n recordo ara.
I totes respostes, sempre.
Sí, sí, sí. Home, els últims anys de la seva vida hi era la seva secretària que em deia el senyor Stewart diu això, el senyor Stewart diu l'altre, però les primeres anaven signades per ell.
I tu en anglès?
Sí, en anglès. Tot i que tenia un professor d'anglès, el senyor Muriel, del Col·le Nonava, que me les traduïa i deia, ostres, una treballa pesat de demanar que li tradueixi la carta.
Quina edat tenies amb la primera carta?
Doncs mira, tenia 15 anys. Bueno, aquelles coses que es fan, allò
brutal.
Que deies abans, doncs
brutal.
Això, doncs això.
Però avui sí. Dia, és que saps quin és el problema?
Que no hi ha actors llegendaris com James Stewart.
I que probablement cap d'aquests actors contestaria una carta. Actualment. Eh?
Possiblement. Possiblement.
Perquè tenen més fàcil contestar en tuits.
Clar.
I ja ni ho fan.
Ho veus, com el progrés està molt bé, però hem perdut algunes coses pel camí, Xavi.
Hem perdut que es triga 6 minuts més anant de Mataró a Barcelona. Això és el que hem perdut. Feu Orlegui, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Xavi.
Via Lliure amb Xavi Mundó.
A Ryanair entenem la veritable relació qualitat-preu. Pots volar des de només 14 euros amb 99 a més de 200 destinacions i gaudir d'una gran experiència durant tot el teu viatge. Descobreix per què som l'aerolínia número 1 a Europa. Reserva avui a Ryanair.com des de només 14 euros amb 99 per trajecte. Ryanair, preus baixos, sense complicacions, disponibilitat limitada. Consulta Ryanair.com.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 31 de octubre, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, tienes un 40% de descuento para canjear en tus próximas compras. Y también en Carrefour.es.
Tens estrès, inquietud i dorms malament? I si et passes a Passant? Passant 425 mil·ligrams és un extracte de passiflora d'origen natural que actua de manera eficaç. Passa't a Passant, de Laboratori Pasco. De venda a farmàcies. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el teu farmacèutic.
Mundo Deportivo t'ofereix la manta polar del Barça. Una manta gran amb un disseny espectacular inspirat en la samarreta del Barça d'aquesta temporada. L'equipament perfecte per aquest hivern. Aconsegueix la manta polar del Barça. Cartilla dissabte 4 i diumenge 5 de novembre, tan sols amb Mundo Deportivo.
Vinga, l'arrenquem, eh?
Vinga, l'arrenquem.
RAC 1 i BBVA presenten Castells a RAC 1 a la Diada de Tots Sants des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Vinga, amb Xavi Aymerich i l'equip de Castells a RAC 1. Dimecres 1 de novembre.
Som a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
Viviu en directe la Diada Castellera de Tots Sants des de les 12 del migdia amb els castellers de Vilafranca, els xiquets de Tarragona, els castellers de Sants i els capgrossos de Mataró. Dimecres 1 de novembre, per Tots Sants a Vilafranca del Penedès es fan castells.
Una aposta forta, arriscada.
I els de Castells a RAC1 seran a la plaça de la Vila.
Allà estem nosaltres a punt.
RAC1.
Forra i manilles.
Fent pinya, tots som 1. Amb el suport de la DO Penedès.
RAC1.
Le pedimos a ustedes que se autorice al gobierno a adoptar las siguientes decisiones. La primera, proceder al cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el Consejo de Gobierno.
Nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, expressat en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, declarem que Catalunya esdevé un estat independent en forma de república. I a continuació votarem...
La votació.
Sí. Sí, 70 vots a favor, 10 en contra no. I 2 vots en blanc.
3 i 27 minuts de la tarda. En aquests moments el Parlament acaba de declarar la independència de Catalunya, la República Catalana.
Hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado algo que no solo va contra la ley, sino que es un acto delictivo.
Ciutadans de Catalunya, és a les nostres, a les vostres mans continuar enfortint les bases que fan de Catalunya una vella nació d'Europa, una societat que sempre ha respost pacíficament i cívicament en els seus grans reptes democràtics. I sobretot, siguem-ne dignes. Visca Catalunya.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas. No se trata de suspender la autonomía, sino de devolverla a la ley y a la concordia.
Quan passen coses, RAC1. Sempre hi som. Els matins del cap de setmana, Dia Lliure. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2, amb Xavi Bundó.
5 minuts i les 8 en punt del matí. I amb aquesta sintonia, perquè de seguida continua el Dia Lliure en el seu format normal, però Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Estàs nerviós?
No massa.
M'havies de dir que sí. En 5 minuts, en principi, si som puntuals, comença el Gran Premi de Malàisia de MotoGP i això vol dir que Marc Márquez pot ser campió del món.
Sí, Marc Márquez pot sentenciar el títol en aquesta cursa de Sepang. De fet, ho té força bé. Només hi ha un pilot que pugui impedir matemàticament que Marc Márquez sigui campió aquest any altre cop, perquè ja sumaria el quart de la categoria reina i sisè de la seva carrera al Mundial, i és Andrea Dovizioso. Márquez li porta 33 punts d'avantatge. Amb els 25 de la cursa d'avui n'hi ha 50 en joc. Això vol dir que si Márquez surt amb 25 punts o més de marge sobre Dovizioso, és matemàticament campió. Per tant, el cerverien fa prou acabant per davant de Dovizioso,
sí?
sigui quina sigui la posició de tots dos. Naturalment, guanyant la cursa és campió. Encara que guanyés Dovizioso, Márquez asseguraria el títol 100 segon, i amb qualsevol combinació de resultats, que n'hi ha moltíssims, en què Dovizioso no li resti 9 punts a Márquez, Márquez és campió del món. Per tant, bàsicament, a no ser que hi hagi una caiguda de Marc Márquez, Dovizioso necessita pràcticament guanyar la cursa o fer segon per poder allargar la coronació de Marc Márquez d'aquí 15 dies al Gran Premi de València.
Tenim els ulls posats a Malàisia i hem vist que hi ha paraigües, per tant, la pista està mullada. Això és bo o dolent per Márquez?
La pista està molla perquè ha caigut un ruixat important fa cosa de mitja hora. Ara ja no està plovent a Sepang. És molt habitual a Malàisia que hi hagi ruixats cada 2x3, és a dir, que pot ser que ara no estigui plovent, la pista s'aixugui una mica i d'aquí una estona se'n tornem-hi a ploure i tot canviï. A priori no és bo per Marc Márquez que la pista estigui molla, perquè amb asfalt moll el risc de caigudes més alt, i pràcticament aquest Mundial Márquez només el pot perdre en cas d'una caiguda avui, i m'atreviria a dir que potser una altra a València d'aquí 15 dies. I a part, la Ducati, que és la moto d'Andrea Dovizioso, és millor amb aigua. Dit això, Marc Márquez va guanyar una cursa amb aigua espectacular a Misano, i a la del Japó va ser segon lluitant fins a l'últim revolt. És a dir, que tampoc és un desastre.
2 minuts i mig a les 8 en punt del matí. En RAC1 seguirem, evidentment, mentre combinem la informació amb el que està passant a Sepang, i perquè també tenim els ulls posats a Cervera, on hi ha l'Albert Morales. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Gaires ànims per Cervera seguint la cursa?
Estem al restaurant Novadis, la seu del fan club Marc Márquez, i hi ha ambientats, s'ha habilitat una pantalla gegant, i aquí es calculen unes 250 persones de vermell i a l'espera que el Marc aconsegueixi el seu sisè títol mundial.
Tothom dona per fet que pot ser avui?
Bueno, és l'opció més viable, sembla.
Albert, seguirem parlant. Fins ara.
Molt bé, fins ara.
Un minut i 45 segons per arribar a les 8 en punt del matí. Evidentment, a partir d'aquí uns instants arrencarem el Via Lliure de forma normal, però amb un ull posat al que passi a Sepang i amb el Quim Salvador aquí al costat tota l'estona per poder explicar-nos què és el que passa amb aquesta situació. Marc Márquez a punt, en el cas que aconsegueixi el que ha de fer, de poder ser avui campió del món per quarta vegada en la màxima categoria de motos, que això el convertiria en el millor, ja ho és ara, el millor pilot català de la història, però en quina posició el situaria dins de l'esfera mundial?
Ostres, esfera mundial, que tinguin més títols de la categoria reina, hi ha Giacomo Agostini, hi ha Valentino Rossi, i hi ha Mick Doohan. Ara així de memòria diria que no me'n deixo cap.
Doncs déu-n'hi-do,
El que passa és que Marc Márquez té 24 anys.
Aquesta és la clau.
És a dir, que el camí que hi ha per davant, i una altra dada, Xavi, que és sensacional. Des que Marc Márquez va guanyar el seu primer títol l'any 2010, de moment només ha deixat de guanyar 2 anys, i estem parlant de 2010 a 2017. El 2011 se li va escapar el de Moto2, va ser subcampió, tampoc, i de fet se li va escapar per molt poquet i una lesió, i el 2015 se li va escapar el de MotoGP. Tots els altres els ha guanyat ell.
Déu-n'hi-do. Marc Márquez, en aquests moments el pilot més transcendent potser que hi ha al planeta Terra, avui, que podria acostar-se de nou a ser campió del món, convertir-se de nou en campió del món, reeditar el títol de la temporada passada en el circuit de Sepang, on d'aquí a uns instants, perquè estem veient les voltes d'escalfament, oi Quim, és això? No sé gaire, això és voltes d'escalfament, que veiem que efectivament el terra està molt moll perquè s'aixeca molta aigua, per tant veurem què és el que passa. 5 segons i les 8 en punt del matí.